La política ja ho té, això. Dies de negociacions, pactes in extremis, canvis de darrera hora, esmenes i al final, habemos pressupostos. Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia. Uns pressupostos que s'havien d'aprovar per responsabilitat política amb els ciutadans del país sota una crisi de la que segurament encara no ens n'hem ni adonat després d'una pandèmia ferotge que encara no ha acabat. Més enllà de la paraula pressupostos, estem parlant de finançar una sanitat que ja s'ha vist desbordada i a la que li falten recursos, un comerç que ha patit com mai els confinaments, els horaris, les restriccions que no li han permès treure el cap ni un sol moment per respirar, un finançament que ha de servir per una cultura tocada de mort i un català, tot sigui dit, en un retrocés històric. I sota aquest paraigua, de nou, parlem de persones, persones que ho han passat malament i que necessiten un govern decidit a tirar endavant el país i, sobretot, a la seva ciutadania. Al capdavall, la política hauria d'anar d'això, no? Un minut que passa de les dues de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 22 de novembre i a aquesta hora.
El preacord que avui han anunciat Esquerra Republicana i Comuns pot, al final del tràmit, veurem què passa, però al final del tràmit pot suposar l'aprovació d'uns comptes. Però és un fracàs per l'independentisme. I especialment és un fracàs per Pere Aragonès, que n'és el màxim responsable de vetllar per la legislatura del 52%, per vetllar pels acords que el van fer president ara fa 6 mesos.
O pressupost, va dir encertadament el conseller Giró. I avui ho tornem a dir, tindrem pressupost. O pressupost, el pressupost ja és aquí.
És un preacord, és un primer pas per seguir negociant en el mes que tenim per davant fins a l'última aprovació dels pressupostos, que, com tots vostès saben, serà el 23 de desembre.
Nosaltres vam decidir col·lectivament en assemblea doncs mantenir aquests llaços grocs, una decisió que jo comparteixo absolutament, perquè enteníem, com li he dit, doncs que aquesta decisió de la Junta Electoral lesionava de manera directa la nostra llibertat ideològica, perquè ens obligava a retirar uns símbols que no són partidistes, sinó que són uns símbols molt compartits, de denúncia d'una repressió política, una situació política, i que, a més, són símbols que ens defineixen com a organització política.
És un sense sentit total, i per això, si hi ha algun greuge, és intentar, no?, posar sota criteris sanitaris, no?, en qüestió, aquests criteris sanitaris en qüestió. Per tant, aquí l'únic greuge és intentar perseguir doncs una estratègia de vacunació que al final, i el temps ho diu i el temps és clar, ha pogut arribar a tothom i ha sigut un èxit.
És una mostra de cinema que precisament es fa sota el lema de creure en el cinema, perquè creiem en el cinema com a finestra i com a porta per poder debatre i per poder entrar, no?, en aquest debat sobre els valors principals de la humanitat, però també, lògicament, doncs, per potenciar el cinema en si.
Quiero agradecer a Tuttosport, a todos los miembros del jurado y a todos los aficionados que han estado apoyándome durante este año, que para mí ha sido increíble. Cómo no, quiero agradecer al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y a la gente que ha estado día a día conmigo apoyándome. Sin ellos, esto no hubiese sido posible.
Estamos todos con la sensación de que somos un equipo mucho más competitivo, más compacto, que tiene los partidos donde queremos, pero estamos lejos de nuestra mejor versión. Estoy convencido de que todavía tenemos margen de mejora y que podemos, tanto en el juego como a nivel individual, cada uno de los jugadores puede dar todavía más de sí.
A Radio Estel, Estel Migdia.
Passant 4 minuts de les 2 de la tarda, abans de començar amb l'actualitat, mirem cap al cel per saber quin temps farà les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat pel canvi, per la inestabilitat que de cara a les properes hores fa que les precipitacions guanyin terreny. N'hem tingut aquest matí i de cara a aquesta tarda les pluges es concentraran sobretot a les comarques de la meitat sud de Catalunya, però també de forma aïllada a d'altres punts del país, sobretot costa prelitoral. Per tant, doncs, un dia avui per tenir paraigua ben obert arreu del país, tot i que estones, evidentment, no tindrem precipitacions. Aumenta també la força del vent, el temporal marítim, que guanyarà intensitat, i de cara a demà compta perquè les pluges poden sobrepassar els 100 litres d'aigua per metre quadrat a punts de la costa del prelitoral, tot i que punts de l'interior i del Pirineu, sobretot el de Girona, també ho podrien arribar a fer. La cota de neu baixarà aquesta tarda fins als 1.400 metres, sobretot de cara al vespre, i demà ho farà només per damunt dels 1.000 metres. Per tant, doncs, això també ens dona idea del fred que farà de cara demà, un ambient de ple hivern, amb pluja, amb vent, i també de cara a dimecres quedaran restes de precipitacions. Per tant, no acabarà de fer net ben bé fins dijous, per tant, 3 dies per endavant de pluja, de fred, de vent i també de neu.
Pràcticament que passant de les dues de la tarda, pendents en aquest programa i aquesta hora de com s'inicia el ple per la votació a les esmenes a la totalitat dels pressupostos 2022. Així l'està començant en aquests moments la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Per l'eliminació d'aquesta xacra. En lloc, però, d'avançar cap a la seva erradicació, s'ha constatat que els darrers mesos, arran de la pandèmia de la Covid-19 i les mesures preses per frenar-ne l'avenç, els indicadors de violència contra les dones, especialment en l'àmbit de la parella, han augmentat. La pandèmia sanitària ha intensificat, doncs, aquesta altra pandèmia de la violència masclista. A Catalunya, durant l'any 2021, s'han perpetrat 10 feminicidis. La Leonor, la Jordina, la Maria del Pilar, la Solai Betty, la Lucía, l'Alla, l'Antonella Abigail, la Pamela, la Maria Rosa i la Maria Isabel són les últimes víctimes d'una funesta llista de més de 130 feminicidis registrats des del 2008. Així mateix, segons dades del Departament d'Interior, fins al segon trimestre d'aquest any s'han interposat 6.314 denúncies i s'han atès 6.533 víctimes per la violència masclista. També són preocupants les dades que fan referència a l'edat de les dones que són víctimes d'aquesta violència, perquè segons
aquestes
dades...
Aquestes són les dades que està donant la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, a aquesta hora, començant valorant la violència masclista, totes les seves xifres, catalogada, evidentment, de xacra. Però el ple avui ha de servir per altres coses, sobretot, dèiem, per aquestes esmenes a la totalitat dels pressupostos. Els pressupostos que va aprovar el govern finalment superaran, doncs, avui el primer tràmit parlamentari, el debat a les esmenes a la totalitat, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi assolit un preacord in extremis amb els comuns, un preacord que Junts per Catalunya accepta a contracor i només perquè considera que no altera l'essència dels comptes que havia dissenyat el conseller d'Economia de Junts per Catalunya, Jaume Giró. Des del Parlament, que hi tenim Judit Casellas. Judit, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan. Doncs sí, un preacord que, com comentaves, no agrada gens a Junts per Catalunya perquè diu que trenca la majoria del 52% i avui avalarà el contracord només perquè, com comentaves, respecte a l'essència dels pressupostos que va dissenyar el conseller d'Economia de Junts per Catalunya, Jaume Giró. Per on ser la vicepresidenta de Junts per Catalunya, Elsa Tavi, a pocs instants.
El preacord que avui han anunciat Esquerra Republicana i Comuns pot, al final del tràmit, veurem què passa, però al final del tràmit pot suposar l'aprovació d'uns comptes. Però és un fracàs per l'independentisme. I especialment és un fracàs per Pere Aragonès, que n'és el màxim responsable de vetllar per la legislatura del 52%, per vetllar pels acords que el van fer president ara fa 6 mesos.
La reacció d'Artadi arriba després que Aragonès hagi comparegut d'urgència al Palau de la Generalitat per marcar territori i insinuar que el pacte que havia assolit amb els comuns era nom del govern i no només d'Esquerra, perquè com a president actua com a màxim responsable de l'executiu. Per això fa les regnes dient que hi hauria pressupostos sí o sí, perquè tothom ha d'estar per sobre dels interessos de partit en al·lusió a Junts per Catalunya.
O pressupost, va dir encertadament el conseller Giró. I avui ho tornem a dir, tindrem pressupost. El pressupost ja és aquí.
L'acord entre Esquerra i els comuns inclou augmentar la partida d'habitatge fins als 100.000 milions, internalitzar el 061 i el 112 i el compromís de la millora de la xarxa de trens. Aquest acord ha propiciat que els comuns hagin fet l'esmena de totalitat que van presentar divendres, Tot i això, segons explica la portaveu del partit, Jéssica Albiach, no està garantit que els comptes s'aprovin definitivament al desembre.
És un preacord, és un primer pas per seguir negociant en el mes que tenim per davant fins a la última aprovació dels pressupostos, que, com tots vostès saben, serà el 23 de desembre.
El que ha fet decantar la balança als files ha estat que Esquerra s'hagi compromès a no bloquejar els comptes d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat, doncs, un intercanvi de cromos entre els dos partits que no ha agradat gens a Junts per Catalunya, que ja ha demanat una reunió d'urgència amb Esquerra.
10 minuts que passen de les 2 de la tarda. Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya. Sabies que tens avui micròfons oberts per si passa qualsevol cosa a l'hemicicle. Fins ara.
Fins ara, Joan.
A tot plegat des de l'Ajuntament, Collboni diu que no hi ha cap acord de pressupostos a l'Ajuntament i que Maragall ha dilapidat la seva credibilitat. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha assegurat que no hi ha cap acord de pressupostos de l'Ajuntament, per molt que Esquerra hagi anunciat que donarà suport als comptes de la ciutat a canvi de l'aval dels comuns als de la Generalitat. Els pactes, ha dit, es fan entre els grups municipals. Maragall ha dilapidat en 72 hores la seva credibilitat quan deia que no a tot i ara diu que sí. No havia vist mai un gest de tanta supeditació de Barcelona a la política catalana, ha etzibat Collboni en declaracions als periodistes a la presentació de la Barcelona International Welcome Desk. Al seu parer, la posició de Maragall és vergonyant.
I aquest matí ha arrencat el judici a Pau Juvillà, exregidor de la CUP i secretari tercer de la mesa del Parlament, que està acusat de desobediència per no retirar 4 llaços grocs que el partit tenia penjats a les finestres del seu despatx a l'Ajuntament de Lleida durant les eleccions del 2019. Què és el que ha dit Juvillà, Anna?
L'exregidor ha assegurat que la formació no va retirar la simbologia independentista dels despatxos municipals perquè l'ordre de la Junta Electoral vulnerava la seva llibertat ideològica. Escoltem Juvillà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Nosaltres vam decidir col·lectivament en assemblea doncs mantenir aquests llaços grocs, una decisió que jo comparteixo absolutament, perquè enteníem, com li he dit, doncs que aquesta decisió de la Junta Electoral lesionava de manera directa la nostra llibertat ideològica perquè ens obligava a retirar uns símbols que no són partidistes, sinó que són símbols molt compartits de denúncia d'una repressió política en una situació política i que, a més, són símbols que ens defineixen com a organització política.
Ara bé, què és el que li demana la Fiscalia Juvillà?
Doncs li demana 8 mesos d'inhabilitació i 1.440 euros de multa per desobeir la Junta Electoral al març del 2019. Segons l'acusació, Juvillà va ser informat que no retirar els llaços podia implicar responsabilitats penals i que el copaire no va fer cas de manera reiterada i deliberada. Juvillà avui ha reiterat que la decisió de mantenir els llaços grocs va ser una decisió col·lectiva de tot el partit.
I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha denunciat aquest divendres en una entrevista al matí de Ràdio Estel en una persecució política amb la querella que li ha interposat l'Associació Proguàrdia Civil pel retard de la vacunació contra la Covid de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya.
Per l'exconsellera, la querella no s'aguanta per enlloc i considera que es vol perseguir la bona feina des de la conselleria.
És un sense sentit total i per això, si hi ha algun greuge, és intentar, no?, posar sota criteris sanitaris, no?, en qüestió, aquests criteris sanitaris en qüestió. Per tant, aquí l'únic greuge és intentar perseguir doncs una estratègia de vacunació que al final, i el temps ho diu i el temps és clar, ha pogut arribar a tothom i ha sigut un èxit.
Segons Vergés, en cap moment hi va haver voluntat d'endarrerir la vacunació als agents dels cossos de seguretat de l'Estat.
L'exconsellera de Salut s'ha defensat argumentant que van ser els mateixos cossos el que van endarrerir el procés, proposant que els sanitaris anessin a vacunar en molts llocs on hi havia poques persones. A més, un cop ja es va començar a vacunar policies nacionals i guàrdies civils amb més intensitat, el Ministeri de Sanitat va decidir aturar la vacunació amb dosis d'AstraZeneca als menors de 55 anys i això també va alentir el procés, ha explicat Vergés.
Pràcticament mig minut i arribarem a un quart de 3 de la tarda i alerta perquè arriba un temporal de fred, pluja i neu a Catalunya.
Protecció Civil ha activat de moment en fase prealerta els plans Inuncat i Vencat. Les previsions meteorològiques apunten fort vent, temporal de mar i pluja, que podria ser molt abundant en alguns llocs. El dia clau s'espera que sigui demà, on Protecció Civil ha alertat que hi poden haver onades de fins a 2,5 metres a la costa i això podria buidar la sorra d'algunes platges.
Per tant, Catalunya aquesta setmana es trobarà sota una dana però què és aquest fenomen meteorològic del que sentirem per les propers dies?
Tal com les seves sigles indiquen, és una depressió aïllada a nivells alts. També se'l coneix com a gota freda, que consisteix en la formació de depressions tancades, definides i persistents, amb aire fred separades d'on es van originar. Per tant, aquests dies, millor agafeu el paraigües, abriguem-nos fort i calcem-nos amb sabates impermeables que després venen encostipats i si no ens hem de quedar una setmana al llit.
Vinga, i a casa nostra la pandèmia continua en augment. Catalunya supera el 500.000 d'hospitalitzats a causa de la Covid i hi ha més d'un centenar de malalts als llits crítics.
Salut ha registrat 45 nous ingressos als hospitals per culpa de la Covid i això ha provocat que n'hi hagi 500.000 a Catalunya, en total 515. També s'han notificat 5 crítics més, de manera que als hospitals catalans hi ha 107 persones de les unitats de cures intensives. El departament ha declarat més de 800 positius nous en les darreres hores i ara, a Catalunya, hi ha més de 900.000 persones amb Covid. La bona notícia és que no hi ha cap defunció.
I tot i que la xifra és alta, la velocitat de transmissió del virus baixa.
Sí, en concret, 3 centèsimes respecte al darrer balanç se situa a 1,46. La dada, però, continua sent força alta. El risc de rebrot també es manté a l'alça i puja 8 punts, situant-se en 207. Ara mateix, el 74,8% de la població catalana té la pauta completa.
I tot això passa a casa nostra. Pel que fa a Europa, avui es recuperen algunes restriccions contra la Covid en plena expansió de la sisena onada. Repassem amb atenció què es pot fer a partir d'avui als diferents països de la Unió Europea. Àustria entra en vigor, per exemple, un confinament obligatori indefinit. A més, és el primer país europeu que fa obligatòria la vacunació, Anna.
Els ciutadans estaran obligats a vacunar-se a partir del febrer, si no ho han fet abans. Des d'avui mateix només podran sortir de casa per anar a treballar, estudiar o comprar a botigues de primera necessitat.
I a Alemanya entra en vigor la nova llei de protecció sanitària que exigeix que les persones presentin la cartilla de vacunació o un test negatiu cada dia per poder treballar.
A part, l'estat de Saxònia, on hi ha les xifres de Covid més altes del país, ha decretat un confinament parcial de 3 setmanes. A més, les persones no vacunades no podran sortir al carrer entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Només es podran reunir amb una sola persona que no sigui del seu grup de convivència.
Pel que fa a França, s'està estudiant reimplantar el teletreball obligatori.
Cosa que ja és real a Bèlgica des d'aquest dissabte i ho serà com a mínim fins al 13 de desembre. L'objectiu és limitar la presència de treballadors a les empreses i també l'ús del transport públic.
En canvi, a Eslovàquia ja és obligatori teletreballar per a aquelles persones no vacunades.
Si l'empresa no ho autoritza, el treballador està obligat a quedar-se a casa i no cobrar el salari fins que la situació epidemiològica millori.
Anem cap a la República Txeca, on no es pot accedir als bars, restaurants o reunions si una persona no està vacunada o no ha passat la malaltia.
A més, el país està estudiant imposar test obligatoris per accedir al lloc de feina.
I finalment, a Portugal, el comitè d'experts està estudiant possibles mesures de restricció per contenir l'expansió del virus.
Aquest comitè no es reunia des de setembre. Ara mateix al país hi ha un 86% de la població vacunada i s'està vivint la cinquena onada.
I en un altre ordre de qüestions, declaren els 4 acusats de violar una menor a Manresa el 2019. Aquest matí, davant del jutge, 3 d'ells neguen haver mantingut contacte verbal ni físic amb ella i un d'ells afirma haver tingut relacions sexuals, però consentides.
Unes declaracions completament contradictòries amb les de la víctima, qui va declarar que en cap cas va donar consentiment a tenir relacions sexuals amb els 4 acusats i va alertar de les greus conseqüències que pateix a causa dels fets. La fiscalia demana per cadascun dels acusats 55 anys de presó. 3 estan acusats del delicte d'agressió sexual consumat i de cooperar perquè 2 d'ells també ho fessin. Al 4 li imposen un intent d'agressió sexual i d'ajudar els altres 3. També els demana una indemnització de més de 40.000 euros en concepte de responsabilitat civil pels danys psicològics i físics causats a la víctima.
I aquest dilluns el preu de la llum continua a l'alça. Per 5è dia consecutiu, l'electricitat continua per sobre dels 200 euros al megawatt-hora. Avui en pagarem 236 euros i mig.
Respecte a ahir, avui puja un 3% més, en concret 7 euros més. I com cada dia per franges horàries, el preu més baix avui s'ha registrat entre les 4 i les 5 de la matinada i el preu més alt tornarà a ser de 8 a 9 del vespre amb 265 euros al megawatt-hora.
Per primera vegada, la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya dona un paper rellevant i especial a les pel·lícules amb dones com a protagonistes.
Així ho ha destacat la directora de Fets Religiosos, Yvonne Grilley, en una entrevista al matí a Radio Estel, qui també ha apuntat que enguany és la primera vegada que es lliura el guardó del certamen al quart a una directora, en concret a Judit Colell, directora i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Grilley ha definit així la Mostra de Cinema Espiritual.
És una mostra de cinema que precisament es fa sota el lema de creure en el cinema, perquè creiem en el cinema com a finestra i com a porta per poder debatre i per poder entrar, no?, en aquest debat sobre els valors principals de la humanitat, però també, lògicament, doncs, per potenciar el cinema en si.
La programació d'enguany és híbrida, amb un total de 84 films en 51 sales i dues plataformes virtuals. I en 23 ciutats d'arreu de Catalunya s'hi podran veure 88 projeccions presencials. La mostra s'allargarà fins al 30 d'aquest mes de novembre.
I atenció, en plena internacional, perquè almenys 5 morts i més de 40 ferits als Estats Units doncs s'han vist involucrats en aquest atropellament massiu durant una desfilada nadalenca, Anna.
Cap a quarts de 5 de la tarda, hora local, un vehicle a gran velocitat ha interromput la desfilada atropellant a desenes de persones a Waukesha, a l'estat de Wisconsin. En un intent per detenir el vehicle, un agent va disparar contra la furgoneta. La policia de la ciutat ha explicat que tenen sota custòdia a una persona sospitosa de ser l'autor de l'atropellament, però no han donat més detalls. Pel que sabem, 11 adults i 12 nens han hagut de ser traslladats a 6 hospitals de la zona.
A aquesta hora, però, coneixem el mòbil d'aquesta acció?
De moment no se'n saben els motius, però no es descarta cap hipòtesi, des d'un atac terrorista a conducció temerària a causa de l'alcohol o fins i tot un problema mecànic, però els testimonis presencials asseguren que semblava un acte intencionat. Els col·legis no han obert aquest dilluns i algunes carreteres s'han mantingut tancades.
I què hi diu la Casablanca tot plegat?
Doncs fonts de l'administració han informat que s'estan monitoritzant la situació i l'FBI ha confirmat que estan ajudant a les autoritats locals. Avui els nens, el que dèiem, no? Doncs no han anat a l'escola.
Passen 22 minuts de les 2 de la tarda. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Parlem d'Andorra perquè el centre comercial Illa Carlemany d'Andorra suspèn l'encesa de llums de Nadal per la Covid-19. Ho ha decidit la direcció del centre per prudència i per responsabilitat davant l'augment de casos per coronavirus de les darreres setmanes al Principat.
L'Illa Carlemany ho tenia tot a punt per aquest dijous, quan estava previst que comencés la tradicional festa que dona el tret de sortida a les festes nadalenques al centre d'Andorra. Es tracta d'una celebració que sol aplegar uns 4.000 assistents i ara només es farà un petit acte a l'exterior del centre comercial a partir de les 6 de la tarda.
De seguida continuem parlant d'Andorra. Sílvia, gairebé 23 minuts que passen de les 2 de la tarda. Anem al ple del Parlament perquè ja ha començat a parlar el conseller Jaume Giró.
Una reflexió d'urgència sobre el que ha passat en aquestes darreres hores. El primer que els he de dir és que celebro molt que els pressupostos que vam aprovar i que vam presentar en aquest Parlament i tal com vaig prometre en el seu moment puguin tirar endavant i que entrin en vigor el proper mes de gener per primera vegada en 11 anys. Però vull afegir una altra cosa. Mirin, vaig entrar en política per unes conviccions molt determinades i en un moment que vaig considerar que era molt especial a la història del país. La millor manera de fer honor a aquestes conviccions era aconseguir que aquests pressupostos haguessin prosperat amb la majoria independentista. No ha pogut ser, i per aquesta raó la meva satisfacció avui no és completa. Malgrat, com dic, que els pressupostos continuïn el seu tràmit parlamentari. Ara bé, que ningú es faci il·lusions, que ningú vegi en això un afebliment de les nostres aspiracions, perquè estic segur que més enllà d'aquest episodi, i més aviat que tard, serem capaços de tornar a demostrar la unitat estratègica de l'independentisme i de treballar encara amb més força cap a l'horitzó al que aspira la majoria del país.
Així està parlant el conseller Giró al ple del Parlament, un ple que ha de servir per votar les esmenes a la totalitat dels pressupostos. Seguim, però, parlant d'Andorra, perquè hi ha cues des de primera hora del matí a l'administració de la tercera dosi contra la Covid-19 per majors de 65 anys. Aquest dilluns ha arrencat la seva administració, en la qual han estat citades 1.200 persones al dia fins dijous.
S'ha activat mig dispositiu, 4 de les 10 taules disponibles, i de moment el procés s'allargarà fins dijous. Salut, remarca que s'ha citat de forma esglaonada i que cal respectar l'hora exacta per tal d'evitar aglomeracions.
I finalment, Andorra espera la primera nevada de la temporada. El Servei Meteorològic del Principat ho va anunciar per principis d'aquesta setmana.
Hi haurà un esbossament d'aire fred a la península Ibèrica que deixarà nevades, probablement des d'avui fins al dimecres, amb una cota de neu que oscil·larà entre els 1.400 i els 1.600 metres. Tot i que les precipitacions seran més abundants a l'est del Principat i a cotes altes, puntualment i de manera molt feble, també podrien afectar cotes més baixes. Cal recordar que l'ús de rodes d'hivern o cadenes o similars és obligatori.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
L'entrevista.
...26 minuts que passen de les 2 de la tarda... ...comença, com saben, la setmana del Black Friday... ...i dels descomptes nadalencs... ...en previsió de les primeres compres... ...de cara a unes festes que podrien començar a ser normals... ...però fins a quin punt aquestes campanyes... ...beneficien o perjudiquen el petit comerç de tota la vida... ...s'hi han pogut adaptar els comerciants... ...en parlem de tot plegat a aquesta hora... ...amb Emiliano Maroto... ...secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya... ...senyor Maroto, molt bona tarda i gràcies...
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Deia, comencem aquestes campanyes nadalenques, sobretot ja s'ha extès arreu del món el que es coneixia com a Black Friday només als Estats Units. Juguen en contra aquestes campanyes pel petit comerç, per la botiga de barri de tota la vida, o no té per què?
No té per què. Lo que sí que és veritat de que lo que és el Black Friday era un esperit per celebrar un dia, lo que era el divendres, i això, des de fa uns anys, això s'està allargant massa. Llavors, clar, hi ha negocis i sectors que estan utilitzant-lo durant... o l'estan celebrant durant 15 dies, 10 dies, 20 dies, i això és el que desvirtua el que era el motiu del Black Friday. Però, bueno, el petit comerç, o el comerç més de proximitat, també, per el que estem veient aquests dies, també està... s'està espavilant, hi ha diferents variants, aquests dies estem amb el Local Day, Després hi ha també 8 dies d'or d'uns grans magatzems també. Sí, cada un busca una sèrie d'iniciatives a fi d'anar, pues, bueno, pues, el que són els balanços i els números han de quadrar i consigui, pues, bueno, pues endavant.
Mira, això del Local Day em serveix per preguntar-li si d'alguna manera el petit comerç sí que ha hagut d'adaptar, no?, a unes necessitats de demanda del segle XXI que ja no sé fins a quin punt són tan normals com les que eren abans, no?
Sí, això és cert. També és cert que moltes vegades en reunions ho estem parlant, de que avui dia amb el marketplace que tenim o que tenim a l'abast de tot, pues ja s'estan fent ofertes durant tot l'any i dies, les compres durant... no cal esperar al Black Friday, no? I això també, el comerç mitjà o petit de proximitat, pues també s'ha espavilat, perquè avui dia és estrany trobar un comerç, per molt petit que sigui, que no pugui estar en alguna plataforma de venda online, no? I això és una realitat. Jo crec que se reconduirà el tema de Black Friday i tornarà als seus orígens, crec, potser lo millor en un parell d'anys, una cosa així, perquè no crec que vagi més enllà, perquè tampoc hem de tenir en compte, ja l'experiència ens diu que tot el que estàs venent ara de Nadal no ho vens ni a Nadal ni per res, perquè el tipus de regal, el tipus de venda que s'està fent, doncs pràcticament molts estan dedicats a qüestions de regals de Reis i de Cap d'Any.
Deixi'm preguntar-li, però, com preveuen la venda per aquest Nadal gairebé post-Covid? No post-Covid del tot, però gairebé.
Les perspectives són bones. A veure, la gent té ganes de sortir, té ganes de gastar, té ganes de passar-ho bé, amb seny, com ha de ser, però la gent té ganes de passar-ho bé. Només tens que veure los caps de setmana, les sortides, com van por ahí, los magatzems, les botigues, grans i petites, també comencen a tenir força moviment. Per tant, la gent està il·lusionada, la gent veu també que el que és la qüestió de pandèmia pues, també va a la baixa, això moralment també t'ajuda, ara que les carres també comencen a tenir il·luminació, també té alguna d'influència, no molt, però també té també influència, aquest espirit nadalent, ja ho comencem a viure al carrer, i tot això anima a comprar i a fer més llarg, diríem nosaltres, i jo crec que bé, quan parlem amb comerciants, tothom està molt, molt animat, perquè veu que s'estan solucionant molts dels problemes que durant un any i mig hem tingut.
Parlem una mica d'aquests problemes, si li sembla bé, senyor Maroto, perquè és evident que la Covid ha destrossat part, no només de la restauració, de la que se n'ha parlat moltíssim, sinó també de la petita economia dels botiguers, dels comerciants de Catalunya, no? Han hagut de tancar moltes tendes de petit comerç local a Catalunya?
Mira, nosaltres, això, hem tingut algunes reunions, així, a nivell de RACI, amb alguna administració, i ho hem parlat. Nosaltres, clar, tenim el que és tot el territori, no? D'implantació territorial. I nosaltres trobem unes diferències grandioses entre el que són les ciutats grans i ciutats, ja una miqueta important, amb poblacions petites. La població petita o mitjana petita, la incidència de tancaments pràcticament ha sigut quasi nula, eh? O sigui, un percentatge molt petit. Ja comencem amb ciutats mitjanes, ja de 40-50 mil habitants, aquí sí, aquí ja comencem a parlar de percentatges d'un 8 o un 9%. I en ciutats grans pues, també es torna a passar el mateix. I també hem de distingir si són eixos turístics, si són eixos comercials diferents, si la venda és molt local, però molt local, molt propera, llavors el que són el centre de la ciutat, per exemple, de Barcelona, doncs ha patit molt, només cal que passegis, hi ha posat moltes persianes baixades, i això és perquè és un comerç que s'està basant molt en el turisme i el turisme doncs, ha fallat. I clar, doncs aquí sí que hi ha hagut botigues que han tingut que tancar, a banda de lo que tu deies, de la restauració, que això ha sigut tremendo, que és la veritat, però de botigues també.
No. De fet, senyor Maroto, pel que ens està dient, no només pel tema Covid, sinó que una certa mala gestió de com s'ha portat el tema del turisme, sobretot en ciutats com Barcelona, suposo que ha fet tancar aquelles botigues no només de tota la vida, sinó considerades històriques, no?, alguns carrers.
Sí, no, això segur, això segur. Després també, lo que durant la pandèmia pues, s'estaven anunciant moltes ajudes directes de les administracions i no ha estat així. Han sigut unes ajudes molt petites, unes ajudes que no han pogut solucionar el que era un problema de fons, el real, i això pues, ha abocat en una situació que és la que estem patint, perquè no han de dir, bueno, subvencions directes, ajudes directes, injeccions de diners directes a negocis, a botigues, pues no ha hagut. La majoria ha vingut pues, amb avals, crèdits, en fi, l'Institut Català de Finances amb un avall, i això no ha sigut la solució. Teníem l'esperança també de los Next Generation, els fons aquests, i jo fins ara, de veritat, en el comerç no he vist que tingui i que vagi i que tingui que tenia molta o alguna incidència, no sé. Estem a l'expectativa, però crec que ens hi solucionarem una mica amb aquests fons.
Per cert, senyor Maroto, demà molt probablement coneixerem fins a quin punt s'amplia l'ús del certificat Covid a casa nostra, com ja funciona a molts països d'Europa, i estarien d'acord que es demanés per entrar a botigues i comerços?
Bueno, jo segur quin tipus de negoci que s'ho requereix, eh? Ho requereix. Jo crec que estaria bé. Tenien tota la seguretat, perquè hi ha moltes famílies que encara, per sortir, per entrar en que segons quins establiments, pues, bueno, pues estan una miqueta temerosos per el que pugui passar, perquè ara estan sentint una altra vegada que si repuntem pandèmia i doncs, tots ens ve al cap pues, el que ens ha passat els últims mesos. Està sentint a la televisió de que una part d'Alemanya, una part de no sé d'on, Àustria, crec que era, que també comencen a tenir confinaments. Pues, si tornem una altra vegada aquí a nosaltres, la història s'està repetint i tothom tenim ganes d'oblidar aquella aquells episodis. Per tant, si el tenir aquest certificat ens estalvia tots aquests problemes, doncs benvingut sigui. Per part del comerç o del servei de restauració, crec que també seran benvinguts, perquè també ve a solventar una part molt important d'inquietuds i de problemes que ens podrien comportar el tenir que una altra vegada se tanca.
N'estarem pendents de com evoluciona tot plegat també des dels serveis informatius d'aquesta casa. Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres un dia com avui. Que vagi molt bé. Salut i força.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes. Que vagi bé. Adéu.
5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Nosaltres anem a publicitat i de seguida en aquest programa parlem d'esports, parlem de cultura i parlem del tiqui-taqui amb Xavier Pastor. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Doncs vinga, com deia, parlem d'esports a aquesta hora. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
En els esports, el protagonista del dia és el jugador del Barça, Pedri, que s'ha convertit aquest dilluns en el millor futbolista d'Europa menor de 21 anys després d'emportar-se el premi Golden Boy.
Pedri, amb 318 vots, ha superat el jugador del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, que ha rebut 119 vots. L'avantatge més gran és que es donen aquests premis. Un altre blaugrana, Gavi, ha estat cinquè. El trofeu Golden Boy està considerat com la pilota d'or dels futbolistes més joves. Pedri es converteix així en el segon blaugrana en aconseguir el guardó després que ho fes Messi l'any 2005 i agafa el relleu d'Erling Haaland, que va guanyar-lo l'any passat. Durant aquest 2021, Pedri ha tingut un paper destacat en els partits del Barça i també de la selecció espanyola, arribant a les semifinals de l'Eurocopa. També amb la sub-21 va guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics de Tòquio. El trofeu s'entregarà el proper 13 de desembre en una gala a Turí. Fa pocs minuts, el mateix Pedri ha publicat un missatge a les xarxes socials agraint el premi.
Quiero agradecer a Tuttosport, a todos los miembros del jurado y a todos los aficionados que han estado apoyándome durante este año que para mí ha sido increíble. Cómo no, quiero agradecer al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y a la gente que ha estado día a día conmigo apoyándome. Sin ellos, esto no hubiese sido posible.
Una mica Barcet de Nadal, eh?
Una mica Iniesta, sí o no?
També.
Amb allò de helados calice, helados para todos.
Me l'imagino dalt de la cadira, amb la fama davant de la família, el dia de Nadal.
No vull imaginar.
Per cert, que Pedri, segons ha avançat aquest migdia al diari AS, ha rebut una superoferta del Bayern. Segons explica el rotatiu madrileny, el club alemany estaria disposat a quadriplicar-li la fitxa i a convertir-lo en el fitxatge més car de la història d'aquest equip alemany. Recordem, però, que el passat mes d'octubre, el migcampista canari va renovar amb el Barça fins al 2026 i amb una clàusula de 1.000 milions d'euros, així que sembla totalment impossible que l'oferta acabi sent una realitat.
Pedri, però no ha estat l'únic jugador del Barça premiat aquest dilluns.
No, perquè en la gala del 13 de desembre també es premiarà la jugadora del Barça, Martens, que ha estat escollida com la millor futbolista del 2021 en categoria masculina. El premi al millor jugador ha estat per a Robert Lewandowski.
I encara en clau blaugrana, després del derbi aquesta setmana, el Barça afronta una jornada decisiva a la Lliga de Campions.
Demà l'equip s'enfronta al Benfica i una victòria asseguraria el passi a vuitens de final i una derrota, en canvi, deixaria el Barça amb un peu i mig fora de la competició. L'entrenador Xavi Hernández es tornarà a trobar en problemes problemes per confeccionar un 11 titular capaç de competir a Europa. Si dissabte va fer jugar el jove del filial Abde, demà serà impossible la seva participació, ja que no està inscrit a la Champions, tampoc amb el jove Elias, que està sancionat. Sí que podrà comptar amb els altres dos joves revelació d'aquesta temporada, que són Gavi i Nico, i que tenen molts números de ser titular. Aquest matí, a més, també hem sabut que el lateral Serginho Dest tampoc arribarà recuperat per al duel de demà. De tot això sortirem de dubtes d'aquí poc més d'una hora, quan Xavi faci la roda de premsa prèvia al partit. La farà acompanyat del lateral Jordi Alba.
I a la segona divisió, aquesta tarda, el Girona tanca la 17a jornada.
Els vermells s'enfronten al filial de la Reial Societat, equip que entrena l'exjugador Xavi Alonso. A priori és un partit fàcil pels gironins, tot i les baixes que acumula l'equip de Mitchell. Valeri Fernández i Jairo Izquierdo són els dos últims jugadors que han entrat a la infermeria. Si el Girona guanya, s'acostaria a les places de play-off. L'entrenador dels gironins parlava així del bon moment que viu l'equip.
Estamos todos con la sensación de que somos un equipo mucho más competitivo, más compacto, que tiene los partidos donde queremos, pero estamos lejos de nuestra mejor versión. Estoy convencido de que todavía tenemos margen de mejora y que podemos, tanto en el juego como a nivel individual, cada uno de los jugadores puede dar todavía más de sí.
El partit del Girona començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe per Movistar la Liga 1. I encara un apunt per tancar el bloc de futbol, i és que el col·legiat Velasco Carballo ha deixat la presidència del Comitè Espanyol d'Àrbitres per ser el nou responsable del videoarbitratge a la UEFA. El seu substitut al Comitè Espanyol serà Medina Cantalejo.
I en bàsquet, en Bolívia, aquesta matinada a l'NBA durant el partit que han enfrontat els Lakers i els Pistons.
LeBron James ha estat expulsat per donar un cop de colze a un jugador rival que, de fet, li ha obert part de la cara. En aquesta segona expulsió, és la segona expulsió de la seva carrera. L'altre jugador, Isaiah Stewart, també ha hagut d'abandonar la pista per doble tècnica. El partit se l'ha acabat enduent als Lakers 116-121. I encara un apunt de bàsquet, però en aquest cas a casa nostra, el Betis ha fet oficial aquest migdia el cessament del seu entrenador, el català Joan Plaza. Després dels mals resultats que ha obtingut aquesta temporada, l'equip verd i blanc només ha aconseguit 2 victòries a la Lliga Endesa dels 11 partits que ha disputat. Ara mateix el seu equip és l'últim a la taula. Plaza ha estat a la banqueta del Betis un any, des del passat 30 de novembre del 2020.
I acabem finalment amb motor. Toni Bou s'adjudica el seu 30è títol de trial.
Als seus 35 anys, el català ha tornat a fer història aquest cap de setmana al trial indoor de Barcelona, que s'ha disputat al Palau Sant Jordi davant de més de 6.000 espectadors. El pilot de Montesa es va imposar a la final del gallec Gabriel Marceli, que va sigut la gran sorpresa d'aquesta prova. Amb aquest trofeu, Bou ja ha aconseguit 30 títols entre proves de trial indoor i a l'aire lliure.
I ara sí, parlem de cultura. Avui no ho fem amb Molma Giró, sinó que ho fem amb Anna Closa i Sílvia Muñoz. Pares Normals, el musical dels Amics de les Arts, Marc Artigau i Minoria Absoluta, ja han registrat una de les cançons de l'espectacle. El seu títol és Crec que podria odiar-te, un tema que el grup descriu com la cançó més pop del musical i que defineix l'esperit de l'espectacle, Sílvia.
El musical s'estrenarà el novembre del 2022 al Teatre Poliorama i les entrades ja es poden comprar. Les 12 cançons són originals i han estat composades per la banda. L'obra parla de temes com la paternitat, maternitat, la mort i des de l'humor i la sensibilitat. A principis del 2022 es presentaran els actors escollits en un acte on també...
Estem rient, Sílvia. Opa, no passa res. Jordi, puja la música.
No hi ha l'Olma, però com si fos, eh? Això continua igual, com si...
Perdó. Olma, trobava a faltar, eh?
No, que continuï que pugui, eh? Jo ja dimito.
Els tres components del grup de música expliquen que el nou projecte respon a la voluntat que sempre havien tingut de fer un musical.
I Diana, de què seguim parlant, va?
Doncs mira, notícia pels usuaris de Spotify, que a partir d'ara els àlbums musicals s'hauran d'escoltar en ordre. La cantant Adele ho ha demanat i la plataforma l'ha escoltat i li ha fet cas. Per tant, ara s'hauran d'escoltar en ordre tots els àlbums. La cantant argumenta la seva petició assegurant que hi ha vegades que els àlbums estan creats perquè es reprodueixin en un ordre específic. Segons Adele, els músics no creen àlbums amb tanta cura i pensament en la llista de cançons sense cap motiu. El seu art explica una història i aquestes han de ser escoltades tal i com pretén l'artista. La cantant ha posat d'exemple la lectura dels llibres, on el lector va llegint pàgina rere pàgina perquè li estan explicant una història. Doncs amb la música hauria de passar el mateix i s'hauria d'escoltar doncs totes les cançons d'un àlbum en un ordre concret.
Per tant, Anna, si ho vull escoltar de manera aleatòria, no puc fer-ho.
Ho pots fer, però ho hauràs de configurar d'aquesta manera. Hauràs d'anar a Spotify i llavors d'allí, doncs, no sé, hi haurà alguna pestanyeta que et dirà, doncs mira...
Ja m'ensenyaràs perquè sóc una mica boomer i amb aquestes
ja
coses.
Estem
molt a favor d'aquesta proposta.
Sí,
Per fi tornem a escoltar música com s'ha escoltat tota la vida de música, que és a dir, escoltant els àlbums de principi a final.
Quan anaves al cotxe...
I a veure si això obliga els artistes a no treure cançons i no a treure àlbums, com s'ha fet també tota la vida.
També. Ah, és molt reivindicatiu, amb el tema musical. Santa Cecília, avui, per cert.
A mi això de que els artistes treguin una cançó només perquè es parli d'ells. Treu una cançó de tal, el mes següent una altra cançó, el mes següent una altra, i després al final d'any trec el disc. I aconsegueixo que es parli de mi de gener a desembre.
Treu un àlbum com l'Adele, que ha estat 6 anys per treure un àlbum.
Ara. Va, seguim parlant de música, però anem cap al Liceu, que recupera la coproducció de Rigoletto amb una moderna posada en escena de Monique Wagemeyers. Suposo que es diu així. Suposo que és així. Ho farà durant 15 funcions del 28 de novembre al 19 de desembre.
Sí, l'obra torna al Liceu 5 anys després amb...
Com estem avui, eh? Vinga, Jordi, puja música.
Anem del Liceu. Finalment, avui no hi ha musiqueta a l'Olma, Anna.
No.
Perquè la cap de cultura de Ràdio Estel no hi és un dia com avui, eh?
No hi és,
us desmadreu a la secció.
Mira, veus el que passa? Olma, torna, posa ordre.
Sisplau.
Posa ordre. Però sí que escoltarem musiqueta, eh?
Sí, n'escoltarem, perquè aquesta passada matinada s'han celebrat els American Music Awards 2021 a Los Angeles. Cardi B ha estat la dona escollida per presentar la cerimònia i per aquesta raó s'ha convertit en la segona rapera de la història en conduir els AMAs després de Queen Latifah. Aquests premis què són, Joan? Doncs mira, els premis, aquests premis venen abans dels Grammy. La diferència entre un i l'altre és que els AMAs ho voten els consumidors de la música i els Grammy són els experts de la indústria musical qui escullen els guanyadors. I quins han estat els guanyadors d'aquest any? Doncs mira, hem de destacar les estatunidenques Doja Cat i Megan Thee Stallion. Jo no sé si es pronuncia així, però...
Suposem, avui és el dia dels noms raros.
Exacte. Aquestes, doncs, s'han emportat 3 guardons cadascuna, Doja Cat com a millor artista de R&B i Megan Thee Stallion com a millor rapera.
Està bé, això, eh? Qui va rebre el premi a millor cantant? Va.
Taylor Swift, per, atenció, 7a vegada en la seva carrera. El seu disc Evermore va ser guardonat amb el títol de millor àlbum pop. La Taylor Swift és l'artista que més ames de la història en té, 34 en total. Que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. La gran favorita de nit.
Doncs Olivia Rodrigo, que només va aconseguir un dels 7 premis als quals aspirava, però va rebre el premi a nou artista de l'any.
I qui va arrasar?
Doncs la banda sud-coreana BTS van guanyar les 3 categories per les quals competien. premi al millor grup, a la millor cançó Pop per Butter i al millor artista de l'any. I per si t'estàs preguntant qui són aquests, segur que has escoltat la cançoneta d'avui a les xarxes socials, que és aquesta.
Atenció, perquè avui...
No
sé si es pot dir o no es pot dir, però va, diguem-ho, i em caurà la broca pertinent. Atenció, perquè avui Pol Marçà, a la redacció, ens els presentava com a els Justin Bieber coreans. Sonen així.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Deu minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Cada dilluns, ja ho saben, que analitzem el món de la política, els conflictes que ens envolten amb el politòleg i conflictòleg, director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la UOC, a més d'especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport. Xavier Pastor, molt bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Estem bé, eh? Estem seguint el ple del Parlament, que sembla que anirà per hores avui. Ha començat tot just a les 2 de la tarda i calculem que acabarà cap allà a les 10 i escaig de la nit. Sigui com sigui, però havem-nos pressupostos, eh, Xavi?
Sí. Bueno, la negociació política s'ha posat en marxa i sembla que va cap endavant, no? Mm.
Vist des del punt de vista d'un politòleg i d'un conflictòleg, eh? Perquè deia, havem uns pressupostos, però clar, al darrere hi ha moltíssima feina. Pacte de darrera hora amb els comuns. La CUP, que semblava que era el soci preferent, no ha retirat, de moment, l'esmena a la totalitat. Junts, evidentment, veu amb recel aquest pacte, perquè amb comuns no s'hi ha vingut gairebé mai, i preferia que fos amb la CUP. Esquerra, que ha decidit que s'absté als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, entenem tots, evidentment, que com a canvi de moneda per aquests pressupostos generals del govern de la Generalitat. No sé com veus tot plegat, però una mica galimaties polític, no?
Sí. La veritat és que és molt interessant, eh? Des del punt de vista de la gent que ens agrada la política i ens agrada, doncs, la negociació, és molt interessant. Perquè la pregunta és, pressupostos sí, ara els comuns i govern no. I per què? No? La pregunta seria, per què en el seu moment no van donar suport al govern? Al cap i a la fi, escolta, sembla que són dues o tres coses el que el govern, diguéssim, ha acabat, doncs, col·locant o ampliant perquè els comuns acabin dient que sí. O potser és que ara sí perquè necessiten els vots d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona i tiren davant els pressupostos. I si és així...
Fa de mal pensar, eh?
Bueno, no acabo d'entendre gaire el missatge aquest, que aquest cap de setmana ens han dedicat la gent dels comuns a dir-nos que han vingut aquí a transformar la societat, a transformar la vida de les persones, no? Bueno, acaben actuant com tots en aquest curtanisme, en aquest present, diguéssim, curt de jugada curta, no? És a dir, quan m'interessen sí, quan m'interessen no. El que queda clar és que ells no donen fins que tu dones. I això és important, perquè és una mica contradictori amb el missatge que envien. És una cosa que em fa...
Una mica tiqui-taqui, també, eh?
Sí, bastant tiqui-taqui. Ho ha actuat molt bé, Joel. Al final, resulta que la gent ens allunyem una mica de la política perquè diuen una cosa i en fan una altra, que és el que ens preocupa una miqueta a tots. És a dir, si hi ha d'haver una mica més d'honestat i de sinceritat, insisteixo, per què no van votar el govern? Què ha canviat d'ara fa un temps? Per altra banda, deixa'm que comenti una cosa que
sí,
molta il·lusió veure, perquè, bueno, a més jo dedicar-me a la conflictologia, a meva part del meu doctorat, doncs és en l'àmbit de la comunicació política, i aquest cap de setmana he vist una imatge molt interessant, que ha sigut la jaqueta, aquesta Rebeca Dayana, em surt la Reguant, va dir que no votaria els pressupostos. Tu l'havies vist mai amb una jaqueta gaiana d'aquest tipus?
No ho sé ara, no ho facis dir perquè...
Sí, jo no. És possible que alguna vegada se l'ha posat, però jo no. És curiós que se la posi aquell dia, un dissabte de cap de setmana, amb una gent al voltant que semblen bastant normals, bastant poc de la CUP, no?
Normals.
Sí, una senyora al fons, una senyora gran al fons que anava sortint i entrant amb una gabardina. És a dir, i es mires durant la setmana i van vestits de negre. Home, ens estaven enviant un missatge de que volen ser el partit que substitueixi, no? Volen ser l'esquerra radical catalana independentista i que amb aquest govern, que suposo que ja deuen batejar com més de centre-dreta, doncs no volen tenir relació. Però em va fer gràcia aquesta espècie de camuflatge de cap de setmana, no? Jo que fan molt els polítics i no volia deixar d'escapar l'ocasió per comentar-ho. És la voluntat d'arribar a la gent, no?
Per cert, en temes de conflictologia, Xavier, no sé fins a quin punt un pacte o una negociació amb un tercer pot engegar una crisi de govern.
Mira, jo pensava, m'agrada molt la pregunta, perquè jo pensava que al principi aquest seria un govern ampli, de veritat. Jo pensava que Esquerra tindria aquesta visió més futurista, si vols. Però que no és veritat, perquè en el temps darrere l'Ajuntament de Barcelona sempre s'havia plantejat un govern ampli, no? Un govern que superava, diguéssim, moltes vegades el que era necessari. I un govern ampli que anava des de l'esquerra fins a la dreta i se situava en el centre. Al final van optar per la proposta més independentista, però això no era excloent d'entrar amb els comuns. El que és evident és que una situació com la que tu comentes, el que fa és que el president es torni més imprescindible que mai. És a dir, més home de solucions, més home que té que demostrar que té mà esquerra i mà dreta, mai m'hi ha dit. Perquè, evidentment, que hi haurà tensions entre Junts i Comuns, però Comuns encara no ha entrat al govern, i que potser en el futur entra, però ara d'entrada sembla que més que és una proposta pels pressupostos. Però hauria sigut molt, 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 molt interessant veure què passava. I jo crec que hauria donat un paper més presidenciable, encara més, al president actual. Bueno, no ho tenim, és una llàstia, però estaria bé veure-ho.
Ens queden 4 minuts i 2 temes que encara vull encetar. El primer, per exemple, ara que parlàvem de lluites entre partits, volia parlar també de les lluites internes dels partits polítics. És a dir, pel control de partit, i potser no tant pel control del partit, sinó pel control del poder dins el partit. Sí. Jo dic perquè la diputada del Partit Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusat el líder del mateix partit, Pablo Casado, de confondre el personalisme amb la personalitat i el divisme amb el lideratge després de les declaracions de diumenge de Casado, quan va avisar que el PP no hi cabien solistes. I a tot plegat, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha evitat ara entrar a polemitzar amb el líder del PP i ha assegurat que ser crítica no és ser deslleial, que déu-n'hi-do el missatget que li envia, també. Uh-huh. Dins del Partit Popular s'estan movent coses, i moltes coses, no?
Uh-huh. Home, aquestes són les pitjors batalles, els pitjors conflictes, els de dintre. Són els que es poden destruir més un partit polític. Són els que, precisament el que parlàvem de la funció aquesta més mediadora, si vols, o més presidencialista, és la que exigeix tenir més mà dreta i més esquerra algú que vol estar al capdavant d'un partit polític. A veure, la sensació que ens dona a tots és que la Ayuso el que està fent és que algú altre faci la feina, diguéssim, de demolició, d'atac frontal amb el Casado. Però tots sabem que al darrere hi és ella i que vol ser, voldria ser la presidenta o la secretària general del partit. Jo crec que hi ha altres maneres de solucionar aquests conflictes i no sé per què, de debò, Joan, no sé per què no es posen en pràctica. Al cap i a la fi, els tàndems en l'àmbit de la política han resultat molt positius, no? Mm. Felipe González, amb Alfonso Guerra, ara no em ve cap altre, però si penses en un tàndem, sempre acaben sent positius. El Miquel Roca amb el Jordi Pujol també és un tàndem molt interessant, d'acord? Sí. Que el Roca li hagués agradat ser potser president de la Generalitat. Però s'havien dividit prou bé els papers i feien que el partit estigués cohesionat. I, en canvi, la sensació que dona, perquè és el que pot passar, és que un partit que té divisions internes, això s'acaba pagant a les eleccions, perquè no ens en refiem o no se'n refiaran. Potser gent que votarà el PP veurà massa soroll, massa batalleta, massa, això que dius tu, personalismes, i això li esteurà capacitat d'atracció, capacitat de seducció. Aleshores, no entenc per què no es fan les coses d'altra manera. Bueno, sí que ho entenc. Mm. però hi ha tota una feina al darrere que s'hauria de fer, que són figures, en els partits polítics ha d'haver-hi figures que siguin, tinguin aquesta capacitat mediadora. Normalment són gent que ha passat pel partit prèviament, o també gent que, doncs, que potser no tenen aquesta dimensió mediàtica, però internament fan una feina molt bona de buscar els punts en comú entre els candidats per fer una única candidatura. I si finalment s'han de discutir, que facin un procés participatiu intern i ja està, punt i final, no?
Mira, parlarem d'això el dilluns que ve, de processos participatius i assemblearis, en fi.
Molt bé.
Eva, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Sí? Bé, home, a punt perquè ens portis l'enquesta que fèiem avui a l'audiència, que és...
Doncs vinga, avui preguntàvem on tenen els nostres oients previst fer les compres nadalenques. Tenim quatre opcions: a les botigues del barri, per internet, a grans magatzems i combinant totes les opcions. Doncs mira, cap oient compra només per internet o només als grans magatzems. Un 25% de l'audiència fa les compres a les botigues del seu barri, per tant, de proximitat, i un 75% l'opció majoritària combina totes les
tot
opcions.
Tot arreu, eh? Xavier, no fas tu?
Una mica de tot.
Una mica de tot, també, eh?
On te facin el millor preu i on et tracin millor.
Escolta'm, parlem també el proper dilluns, que tenia aquest tema preparat per avui, en parlem el proper dilluns d'això. Xavi Pastor, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies, una abraçada molt gran.
Una abraçada a vosaltres, gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Us deixem amb Toni Marín i tot el seu equip, amb el Tot anirà bé.